fotografia, una nova cimera i la nòria que no para de girar. Madrid que no, Catalunya que sí, i la història que es repeteix continua. Avorriment general, informatius que semblen discorrellats i qui dia passa any empeny. L'oposició des de dins de la cimera que critiquen les retallades, el PSC, Iniciativa, la CUP, l'oposició des de fora que ho critica tot, el PP i Ciutadans, el govern que ho veu tot amb violins, trompetes, flors i violes, i Esquerra Republicana que llegeix als ulls de Madrid la mala fe contra Catalunya. Res nou, tot pitjor que abans perquè passa el temps i tot continua encallat. Sensació permanent d'esgotament ciutadà i fins i tot mediàtic. I el cas de l'ensenyament és especialment preocupant. El sistema podia ser dubtós, la llengua en com s'ensenya el sistema al català a través de la immersió és un model d'èxit. Per què venen a tocar la pera? Surten un grapat de famílies, un grapat com el polsim de la sal de posar en un plat, una plataforma, uns partits polítics i ja està. Caiem al pou i tornem a la casella de sortida. De oca a oca i tiro porque me toca. I sí, front comú. Avui, front comú. Bravo, molt maco, però allà estem. Allà estem. Ve un ministre, diferent al que hi havia abans, recentralitzant l'educació, cedint davant una església catòlica cada cop més retrògrada i castigant la immersió, i aquí cada partit a la seva, intentant esgarrapar vots, aviam si eleccions anticipades, i el vot va cap a mi. Molt bé. Com diuen allà, nada nuevo bajo el sol. Per això el Toni Batllori, els seus ninots a l'avantguàrdia, dibuixa editorialment i perfectament la situació. Es veu un català amb la barretina, que crida alegre i feliç. Tots junts! Felicitats! Hi ha un dels polítics, que sembla Pere Navarro, que diu, per aquesta ocasió i sense que serveixi de precedent, compte. I sense cap garantia que a l'hora de la veritat, al Congrés no canviem d'opinió. Doncs val per tots. Val per tots. La immersió és un sistema que ha funcionat, ara venen uns i ho toquen, debaten uns d'aquí i els altres d'allà, tornar a fer una altra cimera, que sembla una altra de les paraules de moda d'aquesta temporada 2012-2013, cimera, es reuneixen, surten els del govern i els que estan a favor del govern i diuen que tot el front comú és meravellós, surten els partits de l'oposició que estaven dins de la cimera i diuen que siguem això sí per les retallades, els de fora diuen que ni les llengües ni les retallades, en fi, la cançó de l'enfadós. Doncs això, després de 2 hores i mitja de reunió, els partits surten juntets en contra del moll de l'os de la LOMCE i ara intentaran fer pinya al Congrés dels Diputats perquè es modifiqui. Els més entusiastes, la consellera Rigau i el cap de l'oposició, Junqueras.
És una molt bona notícia per la societat catalana de saber que els seus polítics, els seus partits, són capaços també de separar les discrepàncies i acordar la seva estratègia.
Hem expressat el convenciment de que hem de fer tot el possible per resistir l'aplicació d'aquesta llei en el moment en què sigui aprovada.
Doncs això, menys eufòrics van sortir del PSC Iniciativa, que lamenten que el govern no els escolti en la reivindicació de frenar les retallades. La coincidència amb el govern només és per rebutjar la llei del ministre. Pere Navarro i Joan Herrera creuen que l'executiu fa curt centrant-se només a defensar la llengua i les competències de Catalunya.
Hi ha una política que es prioritza, que és una política de tancament de línies públiques, que és una política que no dona suport a les escoles bressol.
Avui el model educatiu català, la LOMCE l'ataca perquè fa de la signatura de religió una assignatura que val la nota final, perquè blinda a les escoles d'èlit que segreguen nens i nenes.
El compromís ara és d'intentar esmenar la llei a Madrid i, si s'aprova, portar-la al Constitucional i, si no, també a Brussel·les. La CUP reclama directament la insubmissió. El portaveu Quim Arrufat diu que el ministre no hi tindria res a fer.
Que vingui el ministre Bert a aplicar-la a ell centre a centre, que enviï, si cal, la policia a aplicar-ho centre a centre, però que ningú obeeixi ni acati les decisions que es deriven d'aquesta llei.
Els partits tenen de base un document que el govern va presentar a la reunió per esmenar la llei Bert a Madrid. Afecta 13 punts de la reforma educativa i se centra en la llengua, les competències, el currículum escolar i les avaluacions. Laura Martínez.
El document planteja que la llengua vehicular la fixin les comunitats, segons el que marquen els seus estatuts i les seves lleis d'educació, garantint que els alumnes aprendran les dues llengües cooficials. Pel que fa a les competències, proposa mantenir el model actual, que l'Estat estableixi el 55% dels continguts i el govern la resta. També vol que quart d'ESO sigui un curs orientador i no se separi els estudiants segons si triaran FP o batxillerat i que les revàlides siguin competència de la Generalitat i no serveixin per fer rànquings de centres. La consellera Irene Rigau creu que aquests canvis són fonamentals per lluitar contra el fracàs escolar.
Si no podem avaluar el nostre sistema i no podem modificar el currículum per tenir millors resultats, com hem fet, per exemple, incrementant les matemàtiques, no podrem mai accedir a la millora.
Segons Rigau, els partits es van comprometre a prendre com a referència aquest document a l'hora d'esmenar la llei verda al Congrés.
El PP, mentrestant, la llei verda va ocupar la primera part de la cimera d'ahir. A la segona, Pere Navarro va sorprendre el personal obrint un altre meló, el de la reforma de la Llei d'Educació de Catalunya, aprovada pel Tripartit i Convergència el 2009. Avui presentarà al Parlament la proposta per, entre d'altres coses, retirar els concerts a les escoles que separen els alumnes per sexe. Perquè entre tots plegats no deixem de putinejar l'escola, de debò. És que no estem parlant de nosaltres, ni dels polítics, ni dels pares, ni de les mares. Estem parlant dels infants. Estem parlant de la gent que està estudiant. És que portem ja set, en democràcia, portem set variacions ja de la llei. Set variacions. És que ja n'hi ha prou, tu. És que arriba un moment que... És que no m'estranya que els docents estiguin emprenyats com una mona, és que és el més normal del món. És que portem set variants ja. Set lleis diferents. I ara una variació al Parlament d'una llei que unia la llei que unia l'educació de Catalunya a través del PSC, de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana, d'Iniciativa per Catalunya. És de les lleis més blindades que tenim al país, on ens hem posat més gent d'acord. Doncs no, vinga, variar-la. Marc Martínez Amat.
Navarro vol reobrir la llei que va forjar el conseller Ernest Maragall perquè els ajuntaments tinguin alguna cosa a dir quan s'han de tancar escoles i per introduir l'escolarització mixta com a requisit per als concerts.
La LEC no obliga a fer concerts amb escoles que discriminen per gènere, però estem veient que tenim un govern que aplica això i, per tant, el que volem és que la llei ho prohibeixi en aquest moment en què fan tanta falta els recursos, per exemple, com els deia les beques menjador.
Sense tocar la LEC, aquesta també era una de les nou propostes de Joan Herrera.
Que les escoles d'èlit, que segreguen nens i nenes, que gairebé totes són de l'Opus Dei, que no compleixen una funció pública, deixin de rebre el concert.
La consellera Irene Rigau rebutja la idea.
Els concerts, quan s'aproven per 4 anys. Per tant, nosaltres estem administrant els concerts que va aprovar el tripartit. La desconcertació es fa per cursos. Un canvi substancial a la política de concerts realment tindria impacte d'aquí 13 anys.
La consellera diu que la llei d'educació ja està bé com està perquè ara és flexible.
El PP i Ciutadans, que no han estat convidats a la cimera, evidentment el que han fet és condemnar-la. Creuen que només servirà per dividir els catalans. El portaveu del PP, Enric Millo, adverteix Mas que això no anirà enlloc i Jordi Canyes, de Ciutadans, amenaça de dur el govern als tribunals.
És una acció de propaganda vergonyant per fomentar la confrontació i la crispació social. No pretén altra cosa que dividir i separar.
Si amenazan con el desacato, nosotros les recordamos que ahí están los tribunales y si no tengan ninguna duda que los llevaremos.
Escoltem ara el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Francesc Oruanyes.
Clar i castellà. Si hi ha cap polític que s'esforça en demostrar que Espanya no és viable com a projecte plurinacional, aquest sobiranista de pro es diu Bert, José Ignacio Bert. Clar i català, si hi ha cap argument que salva els mots, diu les coses pel seu nom, garanteix la unitat i alimenta l'emancipació, aquesta criatura és la llengua. La reunió d'ahir té una virtut tan antiga com certa. El nom no fa la cosa. Clar i valencià, clar i balear, clar i mallorquí, menorquí, eivissenc, clar i la pao, si voleu, si s'és regirat. Tant se val. Només n'hi ha una de manera clara de dir-ho. Que no ens toquin els pebrots. I aquí s'ajunten totes les forces, tots, excepte Bert i els indocumentats o partidaris de la guerra. Ara com ara, pinta bé. Si no s'aconsegueix una esmena comuna en un tema tan vertebral, pleguem. I que l'última baixi la persiana i que la LOMCE, les revàlides i la segregació ens tornin a la foscor.
Per cert, que la castanya més descomunal avui al ministre Bert no la dona cap diari català, en contra del que podria preveure a través d'aquest front comú d'ahir, sinó que és el Mundo. I és l'escriptor Antonio Gala que diu «¿Cómo puede autorizarse el ministro Bert y no Bert?» amb cursiva, eh? «Que garantice como con dinero estatal la enseñanza de una sola religión, la católica, con 3.000 profesores. ¿Es que la Iglesia nos costea a los españoles alguna experiencia vital o nos asegura la salvación eterna? ¿Es que existe semejante paraíso? ¿Es que todos los españoles estamos obligados a practicar las trasnochadas reglas del catolicismo? Vamos a enseñar a nuestros estudiantes materias que nos hagan madurar, conocernos, enriquecernos en todos los sentidos, fraternizar con todos los demás. La historia y las aspiraciones de cualquier religión, si es materia de cultura y de enseñanza. Encabronarnos solo con la católica no es cosa del Estado, sino de la Iglesia interesada en que se paguen las prebendas y privilegios. Ya se costearon catedrales y se le respetaron terribles privilegios. Basta, que con su dinero costee supervivencia. España ahora es laica o aséptica, que Bert se haga cartujo y que desaparezca. El Mundo, ¿eh? Antonio Gala. Déu-n'hi-do. Parlant de El Mundo, avui la segona part de la Independència Catalana, aquell article de Jorge de Esteban, que és president del Consell Editorial del Mundo i també catedràtic de Dret Constitucional. I diu que les vies assenyalades avui planteja les solucions per evitar el secessionisme auspiciat per la Generalitat, segons indica el subtítol. Diu, en primer lugar, si el gobierno catalán se empeña en llevar a cabo un referéndum ilegal, se puede intentar una negociación en el seno de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que reconoce el artículo 183 del Estatut para llegar a un acuerdo que evite la convocatoria ilegal. Sin embargo, de seguir adelante con la organización del referéndum independentista, no cabría más solución que recurrir al artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, tomar las medidas oportunas en aras al interés general. Entre esas medidas, que son palabras mayores y no deseadas, cabría acudir al artículo 32 de la Ley Orgánica de los Estados de alarma, excepción y sitio. O sigui que no cal seguir, només cal mirar el que diu l'article 55 de la Constitució i què és això que sona tan malament, d'estados d'alarma, excepció i sitio, que és el que Jorge de Esteban, en segona opció, segona via, president del Consell Editorial del Mundo, faria en cas de que tirés endavant aquest referèndum il·legal. Un minut i un quart de nou. El ministre Berca, per cert, no en té prou d'espanyolitzar els catalans, que ara ho prova amb els estrangers. Un estudiant pakistanès que està fent un doctorat a la Universitat de Barcelona va enviar un mail en anglès al Ministeri d'Educació per demanar informació sobre beques i es va trobar amb aquesta resposta.
El primer correu que rep diu textualment: Buenos días, esto es España y hablamos español. Un saludo. Llavors li contesta si li poden guiar en anglès. Això ho explica en anglès i amb el traductor simultani també en castellà. Llavors li tornen a contestar que lo siento, no hablo ni una sola palabra en inglés.
I estava escrit en espanyol a sota, eh? Esto es España, hablamos español. Va morir Alfredo Landa, però hi ha coses de l'andisme que encara no hem perdut del tot. Això ho ha explicat la veu de l'Elisenda Pelusier, la degana de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Tot plegat deixa la paradoxa que el ministeri que presumeix de potenciar l'educació plurilingüe és incapaç d'atendre un estudiant en anglès. I ara la universitat haurà de fer intèrpret perquè el seu estudiant s'hi entengui. La Universitat de Barcelona ja ha enviat una carta de queixa a la Direcció General de Política Universitària i el Ministeri ha lamentat el correu del funcionari. Però té excusa, diu que en aquesta adreça electrònica en reben uns 30.000 i que sempre es fa servir un llenguatge cortès. Aquest cas seria l'excepció que confirma la regla. Un dels 8 constructors imputats en el cas dels papers de Bárcenas ha admès donacions irregulars al PP. Es tracta de l'expresident de Fomento de Construcciones y Contratas, José Mayor Oreja, germà de l'exministre de l'Interior, Jaime Mayor Oreja. Davant el jutge, Pablo Ruz va reconèixer que el 2011 va fer un donatiu de 60.000 euros al PP i que va buscar la manera de saltar-se la llei de finançament dels partits polítics. La llei impedia que empreses que rebien contractes a l'administració poguessin fer donacions als partits. El PP ha assegurat que va ser a partir del 2012 i no abans que es va prohibir també a les filials d'empreses que rebien adjudicacions fet donacions a partits. Un altre dels empresaris que va declarar ahir va ser l'expresident de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, que va negar cap donació i va anunciar que es querellarà contra l'autor material intel·lectual dels documents publicats pel diari El País. Avui estarem pendents de la Unió Europea, que ha publicat les recomanacions per a Espanya després d'haver examinat els seus plans de reforma. Això i confirmar la que donarà 2 anys més de pròrroga a l'Estat per flexibilitzar el dèficit. Això mentre ahir, l'endemà de la trobada a la seu de Gènova amb els líders autonòmics del PP, Rajoy va admetre que serà impossible trobar una solució que contenti tothom en el repartiment del dèficit. Diu que això no ha passat mai i que li estranyaria que passés ara, però va confiar en que regni el sentit comú.
Siempre que se debate, por ejemplo, un modelo de financiación autonómica, pues cada uno arrima el asco a su sardina. Yo ya le adelanto que es imposible que a todo el mundo le vaya a gustar la decisión que se adopte, pero esto ha ocurrido siempre. Pero al final siempre se acaba imponiendo el acuerdo, el sentido común y el consenso.
Rajoy ho va dir des de París, on es va reunir amb François Hollande per detallar un pla europeu per combatre l'atur juvenil, unes ajudes impulsades per les 4 economies més grans de la zona euro: Alemanya, França, Itàlia i Espanya. La Generalitat insisteix que no pensa fer els pressupostos fins que sàpiga el nou objectiu de dèficit. El portaveu del govern, Francesc Homs, va demanar calma i els dirigents del PP que suposen aferrissadament que Catalunya tingui més marge que les altres autonomies.
Que no pateixin, que no pateixin, que no hi haurà cap privilegi per Catalunya, que ja ho sabem, això, que no pateixin. No cal que pateixin, no ho dic pel govern espanyol, això és evident, no? Que no pateixin, que no hi haurà cap privilegi per Catalunya, ni en demanem cap. Mai hem demanat un privilegi per Catalunya.
Per cert, que José Antic, el director de La Vanguardia, a la tertúlia d'aquí del món a RAC1, va explicar el que passaria probablement amb el límit del dèficit respecte a Catalunya i el futur polític que se'ns ve al damunt.
El Rajoy té un compromís des del 8 de maig amb el president Mas, en el qual el president del govern li diu al president Mas: oye, tienes razón con lo que me pides, eso se ha de solucionar. Truca al ministre Montoro i li donar instruccions perquè les demandes de Catalunya siguin assumides per part del govern central. Les demandes de Catalunya bàsicament són dos: una, que s'atansi el màxim possible al 2%, i dos, per fer aquesta fórmula, de ser una fórmula simètrica, perquè si no, la mitjana de totes les comunitats autònomes s'eleva de l'1,2. Què ha passat aquestes setmanes? Que el president Rajoy ha anat veient de que això, aquest compromís, xocava amb el que demanaven algun dels seus barons. Ahir el rep, els escolta, tots surten menys agressius del que havien sortit abans, i el resultat final és de que al llarg del mes de juny hi haurà negociacions bilaterals entre el Montoro i els consellers autonòmics per fixar un sostre màxim de dèficit, que jo no tinc cap mena de dubte que el dèficit de Catalunya estarà molt a prop de lo que han sigut les demandes de la Generalitat.
En fi, que així estan les coses. Per cert, que Mariano Rajoy i Felipe González es van reunir la setmana passada, hores abans de fet que José María Aznar amenacés amb el seu retorn des d'Antena 3. Ho ha confirmat a la Moncloa, que no ha donat més detalls de la trobada, només que van parlar de temes d'actualitat. Rajoy valora molt l'aportació que puguin fer els expresidents espanyols. Des de França, el mateix Felipe González va dir que en moments com l'actual, el color polític ha de quedar en segon pla. Per això no acaba de veure el possible retorn d'Aznar a la política.
Si quiere volver, que vuelva. Ningún problema, está muy bien, está muy bien. Si él cree que tiene que volver, pues lo único que me inquietaría sería que se sintiera obligado a volver para salvar a la patria. Entonces sí me quedaría inquieto.
González també ha recordat que els expresidents d'un país són com un gerro xinès. Li suposa valor, però fa nosa a qualsevol lloc on el posis. Per cert, el que va ser durant molts anys número 2 de Felipe González, Alfonso Guerra, demà, aquí, al món a RAC1. Continua el judici a l'assassí en sèrie d'Olot, el zelador Joan Vila. Ahir van declarar les seves companyes de feina que van explicar que Vila es lamentava en públic perquè tots els avis morien al seu torn i l'acabarien fent fora del geriàtric. Vila ho explicava com si fos una casualitat. Fins i tot, la resta de treballadors van arribar a pensar que tenia mala sort. Així ho van relatar ahir les cuidadores.
Últimament sí que havia dit, ho he de plegar perquè se me moren tots al meu torn. Però això ho deia tothom d'allà.
Com si fos una casualitat,
com...
no?
Sí, no sé, com... que fos casualitat, jo què sé.
Les treballadores de la residència també van explicar que el zelador estava nerviós i fart de la feina els dies abans de la seva detenció. Girona, Bàrbara Julva.
Vila va treballar a la Caritat 5 anys. Durant aquest temps hi van morir 59 interns, gairebé la meitat durant els seus torns. Últimament els cuidadors se'l veien angoixat i havien pitjorat la seva atenció a la feina i als avis. Malgrat això, el defineixen com un treballador exemplar. Ningú mai va sospitar que marginava els avis fent-los ingerir lleixiu, còctel de medicaments o sobredosi d'insulina. L'accés a la infermeria era lliure per a tota la plantilla, també pel zelador. La coordinadora del centre, Marta Brarols, va declarar que no hi havia control i que si algú agafava pastilles no se n'adonava.
Quan acabaves una medicació havies de fer una recepta. Per tant, amb el número de receptes que feies era el control de la medicació. No hi havia un estoc.
El judici continua avui amb la declaració de la resta de cuidadors del centre.
El nou certificat d'eficiència energètica, del qual en vam parlar ahir aquí al món a RAC1, obre una polèmica entre col·legis professionals. Serà obligatori per vendre o per llogar un pis a partir d'aquest dissabte que ve. De moment hi ha 4 col·legis que tenen el permís per extendre'l. Ara s'hi han afegit 4 més que també volen tenir aquest dret. Són els del tècnic de telecomunicacions, el de tècnics agrònoms, tècnics navals i topògrafs. Ho argumenten en nom dels dos primers, el delegat Jordi Ferrer i el secretari tècnic Joan Guim.
Per exemple, nosaltres aquí a Catalunya hem preparat 75 enginyers preparats per fer això, clar, què hem de fer?
Nosaltres hem estat parlant amb el Consell General nostre a nivell de tot Espanya, ens enviaran circular on es diu que nosaltres també som tècnics competents per poder fer el tema energètic als edificis.
Denuncien que la llei de l'Estat obre els negocis a tots els enginyers, no només a les 4 especialitats que preveu l'Institut Català de l'Energia. El nou certificat representa un negoci gens menys preable en un moment de tan poca activitat com l'actual. Cada certificat costarà pel cap baix 200 euros, que cobraran i es quedaran els professionals. Helena Soler.
Avisen que s'ha de fer amb temps. Cal que un especialista es desplaci com a mínim una hora al lloc per comprovar l'aïllament de les parets exteriors, els tancaments de les finestres i també la instal·lació de la calefacció. Després, entre 5 i 6 hores més per fer els càlculs sobre el CO2 que es perd i omplir la paperassa per després enviar-la a l'Institut Català de l'Energia. Serà aquest organisme el que haurà de fer el certificat i s'ha compromès a trigar uns 2 dies. Tot plegat costarà entre 200 i 250 euros si es fa en un sol pis i es fa bé. Serà més car que França, com ha admès a RAC1 el vocal de la Junta de Govern del Col·legi d'Arquitectes, Enric Mir.
A França el sistema és diferent del cas espanyol. El Ministeri ha realitzat un programa i unes demandes que els tècnics hem de complir. I per poder-les complir, la mitja és entre 5 i 6 hores de feina independentment dels metres quadrats.
Els col·legis tenen llistes de professionals disposats a fer els certificats que també donaran a la Generalitat.
Segurament recordareu Zapatero quan no sabia quan valia un cafè en un bar, la seva referència al preu que tenia el Congrés.
¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme?
Sí. 30 céntimos aproximadamente.
No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. Hoy no.
Depende.
Ja han passat 6 anys, però al Congrés la inflació no es nota. Els preus són, si fa no fa, els mateixos. 85 cèntims per un cafè, un tallat o un cafè amb llet a les 3 cafeteries de la cambra, i això és perquè la concessionària de la restauració rep 1 milió d'euros cada any per mantenir-los. Això comprèn també una extensa carta d'alcohol. Gin tònics a poc més de 3 euros i mig. Cubates de rom a 5 euros i de whisky a 5,35. Aviam, gin tònic a 3 euros i mig és una ganga. Però una ganga de les grosses... Jo només recordo 2 bars amb aquest preu. Un que quan acabaves l'endemà llevaves amb una ressaca de caldeu víctima d'un garrafot denunciable, però que en aquella època tots acceptàvem, perquè mira, qui dia passa any empeny, i el segon, un bar de Barcelona que té ofertes com si fos la borsa. De fet, així es deia i crec que encara es diu així. Ara, per sus senyories, aquest preu és un escàndol. Entre altres coses, per mi em sembla, ja no és el preu. És que és una vergonya que es pugui tenir alcohol en una cambra de representació ciutadana. El president de la cambra, Jesús Posada, argumenta que sempre ha estat així. Per tant, per què canviar? Madrid, Armenteres.
El president del Congrés no entén el rebombori, diu que ell no ha tocat res, que sempre ha funcionat així. És 1 milió d'euros per any per l'empresa que assumeixi les 3 cafeteries, 2 restaurants, màquines d'autovenda, serveis d'aigua i cafè a les reunions, càterings per actes oficials i mantingui, a més, els preus actuals. Uns preus que, d'altra banda, ja fa molts anys que són semblants. Per Jesús Posada se li busquen 3 peus al gat.
Creo que sacar las cosas de quicio. Yo también soy usuario de la cafetería.
De los que más la usan, además.
Bueno, asisto, ¿no? Yo asisto. Quizá más a tomar un desayuno que a comer, pero asisto. Bueno, si se autofunciona bien, pues yo soy partidario de mantenerlo.
Més preus, esmorzar, torrada i cafè amb llet, 1 euro amb 5 cèntims, és el que més es demana. Pinxo de truita, 1 euro amb 40. El biquini costa 2,5. El que més corre, canyes a 0,95, vins a 1,10 i a Riojas a 1,65 la copa, de gintònics i cubates menys. Però ahir ningú de les cafeteries, cap cambrer, volia explicar quants se'n serveixen cada dia.
Hi ha hagut una cosa que m'ha fet molta gràcia, que dic Jesús Posada, diu que si ha funcionado, ¿por qué tocarlo? Coi, com aplica la immersió lingüística. No? Si ha funcionado, ¿por qué tocarlo? Si anem, aquesta és la màxima del president del Congrés, coi, que ho digui també, oiga, senyories del PP, si això ha funcionado, ¿por qué tocarlo? No? Per cert, que ahir vaig anar a un bar que, no per res, 13 litres de cubata a 49 euros. Així. Però, bueno, escoltem el comentari que hi posa ara Liu Forn.
I després de la samarreta de Colom arriben els preus subvencionats del bar del Congrés dels Diputats. Si va a la web de la cambra, ja hi són tots. En repassem alguns? Doncs bé, el menú d'autoservei val 9 euros i el restaurant val 13,40. L'esmorzar baratet val 1 euro amb 5 i el car 2 amb 10. El suplement del suc de taronja per aquest esmorzar són 1 euro amb 70. Un xurro val 0 amb 25 cèntims i una porra 0 amb 35. L'entrepà de calamars val 4 euros amb 5 i és el més car de tots si descomptem els ibèrics, mentre que la tapa de jamón serrano blanco val 4 euros amb 60. Però entrem a l'apartat de Miguel Ángel Rodríguez. Un Bloody Mary d'importació val 4 euros amb 10, una copa de Rioja 1 amb 65 i una de Ribera del Duero 2 amb 10. El whisky va dels 3 amb 15 del Dick als 9,90 d'un reserva escocès. El gin tònic de l'Àries val 3 euros amb 45 i el més car, que és el de Bifitter, 5 euros amb 5. La copa de cava brut val 1 euro amb 70 i l'ampolla 23 amb 55, però no especifica la marca. A més, hi ha 13 varietats de brandis, 24 de licors i 14 tipus de cubates. Arribats aquí, la pregunta és, cal tant d'alcohol en una cambra legislativa? I la resposta és evident. Hi ha dies que juraria que fins i tot es veuen l'aigua dels gerros.
Per cert, només una qüestió, i estaria bé que alguns estudiants de les universitats catalanes ho poguessin fer arribar. Ens podeu fer arribar en aquests pròxims dies els preus dels cafès, cafès en llest tallats, etc., de les universitats catalanes? Més que res per comparar-ho amb el que van al Congrés dels Diputats. És a dir, els joves i sus senyories. Per comparar-ho, les universitats catalanes, sigui l'Autònoma, sigui la Pompeu, sigui la Llull, sigui la Rovira i Virgili, la de Girona, i així farem una comparativa dels preus respecte al Congrés dels Diputats. Posem-li música perquè ahir va ser un dels grans moments de la història d'aquest programa, les coses com són musicalment parlant. Jamie Cullum es va posar ell solet davant del piano i va mostrar ahir aquí al món a RAC1 que viu un dels moments més dolços de la seva carrera. I will meet you in the city. Això és ahir en directe. When it's lit up by the stars, in the moonlight we're all pretty.
papers over scars. Ever feel like you belong to a story you ain't heard? Doesn't matter if it's your song and you don't know all the words. We should put up a sign.
Acaba de treure el que per ell és el millor disc de la seva carrera, Momentum. Colum va presentar i tocar en directe el treball on s'atreveix a fusionar el jazz amb el hip-hop, amb el funk i amb la música electrònica. Ha venut més de 10 milions de còpies de 6 discos arreu del món. Colum confessava que va començar en el món de la música gairebé per casualitat.
No,
ho feia per diversió, per aconseguir una mica de diners, per passar-m'ho bé, només per fer alguna cosa.
Jamie Cullum presentarà Momentum el 28 de juliol, el que serà segur un gran concert al Festival de Peralada. I encara en plana musical, la cantant Kylie Minogue va voler celebrar ahir els seus flamants 45 anys donant a conèixer una cançó del seu pròxim disc, aquesta. La cançó es titula Skirt, faldilla, i la firma un dels compositors habituals de Beyoncé i de Rihanna. De moment es desconeix quan sortirà al mercat aquest 12è àlbum d'aquesta australiana enamorada a Tossa de Mar i d'un dels tossencs més il·lustres, el top model i un personatge que val molt la pena, que es diu Andrés Belencoso. El Barça de bàsquet s'ha classificat per les semifinals de la Lliga Endesa després de superar amb patiments l'Uxue Bilbao en el partit decisiu de 9 punts. Al tercer quart els bascos guanyaven de 8. Pasqual va destacar a la sala de premsa l'aportació de 3 jugadors en la reacció de l'equip. Sara Jessica Vicius, Víctor Sada i, sobretot, Erasem Lorbeck, que va fer 18 punts. El rival a la semifinal serà el Gran Canària, que va donar la gran sorpresa eliminant el Caja Laboral. El primer partit es jugarà al Palau aquest divendres. L'altra semifinal enfrontarà el Madrid contra el CAI Saragossa. Per cert, avui es juga aquest torneig d'estiu de la Galeta amb ínfules de torneig oficial, que és un obstacle amb tot, que és la Copa Catalunya. Un desastre de competició que no troba la ubicació correcta mai, maltractada per tothom i que ha nascut amb un mal lleig. Solució? Eliminar-la fins que no ens ho creiem tots. Mentrestant, el país no mereix una copa tan ridícula com aquesta. De vegades, fent riure per no dir una altra cosa.
La xarxa Volvo Catalunya patrocina aquest espai.
Repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu. En Joan Lluís García, Míriam Vallvé i els esports amb l'Albert Ferran.
Notícia d'última hora, la policia francesa acaba de detenir un jove de 22 anys, islamista radical, a qui acusa de ser el suposat autor de l'atac contra un militar dissabte a París. Un atac que, recordem, va provocar molta alarma perquè s'assemblava molt a l'assassinat d'un soldat britànic a Londres i que s'atribuïa també a islamistes radicals. En aquell cas, la policia va treure els dos autors de la mort, però en el de París l'autor va fugir. La notícia és de fa molt poca estona i, per tant, de moment se'n desconeixen més detalls.
Avui el conseller d'Interior presenta al Parlament la campanya antiincendis. Els bombers alerten que amb la retallada del 60% del personal tindran molts problemes per fer la seva feina. La plantilla només es reforçarà durant els mesos de juliol i agost i això fa que quedi descoberta la nit de Sant Joan, el dia amb més feina de l'any.
No, al revés, pels afectats dels diferents de Bankia, que van haver-les de bescanviar per accions. Des d'ahir ja les poden vendre al mercat per recuperar part dels diners, però tots els que ho van provar veien com el valor no parava de baixar. Els que ho han fet han perdut de mitjana un 75% dels seus estalvis.
I les Terres de l'Ebre confien que la designació com a nova reserva de la biosfera per part de la UNESCO serveixi per atraure més turisme i donar a conèixer al món el seu patrimoni natural. La biodiversitat dels parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels ports ha estat clau per aconseguir per fi el reconeixement de la UNESCO.
Ara sí, el millor costa molt, però que molt poc. Emporta't el nou Volvo V40, designat millor cotxe de l'any per diferents mitjans a un preu irresistible. Només 150 euros al mes. Coixí de seguretat per a vianants, sostre panoràmic. Gaudeix ja del més nou en tecnologia de la mà de Volvo. Consulta les condicions a volvocar.es. Vine a veure'l a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
I la resta dels esports en Repsol.
A l'NBA aquesta matinada, Indiana ha guanyat el quart partit de la final de la Conferència Est contra Miami, 99-92, i l'eliminatòria queda igualada a dues victòries. I l'Espanyol vol omplir l'estadi de Cornellà al Prat en l'homenatge a Dani Jarque dilluns vinent a les 9 del vespre. El partit enfrontarà l'Espanyol contra un combinat de jugadors de la Lliga Espanyola i excompanys de Jarque. Les entrades es poden comprar des d'ahir a preus molt econòmics. Per 21 euros, el dorsal que portava Jarque, es poden adquirir 3 entrades als gols o 2 de tribuna.
Porto 20 anys de mecànic i al meu taller veig cada dia motors amb problemes d'acceleració, estrebades i emissions provocats per vàlvules brutes. Per això jo faig servir només carburants Repsol, perquè mantenen les vàlvules netes i cuiden el meu motor. Amb aquests carburants t'estalviaràs molts problemes.
Carburants Repsol cuiden el teu motor.
I acabem els apunts amb una persona a qui ha pogut entrevistar Víctor Vives, el nostre company dels serveis informatius de RAC1. Cristóbal Colón se sent còmode amb la samarreta del Barça. L'únic veí de Barcelona que du el nom del cèlebre descobridor troba fora de lloc la polèmica de l'estàtua. Es fa creus que centri l'atenció del proper ple al de divendres en què l'oposició demanarà que retiri la publicitat.
Encontrar gravedad en un hecho así como si no tuvieran temas más graves que dilucidar en el ayuntamiento, supongo yo, vamos.
El PP fins i tot reclama que es creï un casal perico a la ciutat com a compensació a l'Espanyol. Per Cristóbal Colón la polèmica ja comença a passar de ridícul.
A mí me parece bien que alguien pague dinero y queremos y le pongan una camiseta, ¿no? Desde Barcelona, si el español se siente ofendido, pues que solicite poner en otra época la suya y que pague 100.000 euros.
Poca broma. No descarta parlar com a parent del Colom històric. Recorda que la seva família ve d'un poblet aragonès que hi està directament relacionat. 521 anys després, un altre Colón aixeca el dit. Ara per recordar els polítics que tenen altres problemes a la vista.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.